Bona tarda, són les 6.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Avui el govern ha plantejat fer servir una aplicació per aplicar el passaport Covid per entrar a les discoteques i accedir també als espectacles i als grans esdeveniments. Amb aquesta mesura, sembla que d'aquí poc les opcions d'oci nocturn deixaran de ser únicament aquestes. Per tornar a aquest so que gairebé havíem oblidat. Veurem quan i de quina manera es comença a implantar l'ús del passaport Covid i si la implementació de mesures com el fet de ballar amb mascareta o no aconsegueix que les imatges dels botellons als carrers vagin de baixada. Una missió difícil d'aconseguir després de 2 anys de pandèmia i un cop s'han fet encara més visibles les avantatges dels botellons. Begudes més barates i cap tipus de mesura restrictiva. Serà difícil seduir sobretot a una generació d'adolescents que s'han fet joves amb la Covid i que han entrat al món de l'oci nocturn sense trepitjar una sala de ball. Abrans, però comencem amb els titulars. Bona tarda, Pere Juventí.
Bona tarda, Diana.
El govern vol implantar una aplicació per verificar el certificat Covid i poder accedir a l'oci nocturn i altres establiments. L'objectiu és implantar-la de forma immediata.
La persona haurà de presentar el codi QR del certificat Covid i el DNI i l'aplicació donarà una senyal verda o vermella que permetrà l'accés o no a l'espai.
I continua el debat de política general al Parlament de Catalunya, avui amb les intervencions dels grups i les rèpliques del govern, on destaca sobretot la proposta de la CUP de portar a votació la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació abans que acabi aquesta legislatura.
Mentrestant, continua la disputa entre els socis de govern. Esquerra i Junts segueixen dedicant-se a retrets pels vetos a la taula de diàleg i per com ha de ser la negociació amb l'Estat, mentre socialistes i comuns demanen diàleg i critiquen l'enèsima confrontació dins del govern.
I el volcà de Cumbre Vieja toca mar, la lava, i ja està fent més gran l'illa canària de la Palma. El riu de lava està creant una piràmide de més de 50 metres sobre el mar que està fent canviar la fisonomia de l'illa.
Sí, el terreny que està guanyant la terra al mar serà automàticament de domini públic, és a dir, de l'Estat. La lava que està caient al mar en una zona on la vida marina està bastant pobra i que, segons els experts, generarà una gran riquesa biològica. El govern canari recomana estar a mínim 3 quilòmetres de la zona per evitar inhalar gasos tòxics.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Tot preparat a l'Estadi de la Luz per acollir d'aquí unes hores el partit del Benfica-Barça de la Champions.
Els de Koeman han de sumar punts per mantenir una bona posició en aquesta primera fase de la competició, encara en el partit contra un Benfica amb bona forma que no compta amb cap derrota en el que portem de temporada.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Els núvols augmentaran de cara a les properes hores arreu del país, uns núvols que ja aquest matí han deixat escapar algunes gotes i de cara a aquesta tarda afectaran sobretot comarques de Barcelona i també comarques del sud de Girona. No seran generals, no seran gaire forts, però localment amb una certa intensitat. Això farà que les temperatures aquesta tarda en aquest sector de Catalunya siguin una mica més baixes que aquests últims dies. En canvi, la resta, meitat oest, bona part de l'interior i també del Pirineu, temperatures com les d'ahir, per tant, fins i tot amb una mica de calor. La previsió per demà ens parla de nuvolositat variable a tot Catalunya, possibilitat al matí d'algun ruixat a punts de la costa i temperatures demà una mica més baixes que les d'avui.
El govern està treballant en una aplicació pròpia per verificar l'autenticitat del certificat Covid per accedir a l'oci nocturn i altres establiments o esdeveniments. Tenint en compte que el passaport Covid ja està funcionant, ara el que s'està fent des del govern és desenvolupar una tecnologia per comprovar que les dades que hi conté són correctes i que corresponen a la persona que el presenta.
La persona haurà de presentar el codi QR del certificat i el DNI i l'aplicació donarà una senyal verda o vermella que permetrà o no l'accés. Sobre la implementació del certificat Covid a l'entrada de l'oci nocturn, n'ha parlat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
En la línia d'intentar al màxim ampliar les activitats que tenim, doncs és com posar una capa més, no? I per tant, l'activitat de l'oci nocturn és una activitat que ha estat possiblement la més tancada durant aquest any i mig.
Insisteixen en que l'aplicació no serà per a l'usuari, sinó per a la persona que ha de permetre l'accés a un determinat lloc. El semàfor verd s'obtindrà si es té la pauta completa de vacunació, una PCR negativa o si s'ha passat la Covid en els darrers 6 mesos. L'usuari podrà portar el codi QR en paper o també a través del telèfon mòbil.
I qui no veu amb bons ulls la implantació d'aquesta nova aplicació és la patronal de l'oci nocturn FECASARM. Consideren que la iniciativa és una pèrdua de temps innecessària.
Recorden que el sector porta més d'un any treballant en una aplicació. A més, critiquen que l'aplicació que vol impulsar l'executiu no és tan segura i comportarà acumulacions en els accessos dels locals, ja que implicarà la comprovació del DNI o el passaport i el control de possibles falsificacions i suplantacions d'identitat.
I del certificat Covid també n'ha parlat en David Braser Arnau, que és el gerent de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, en una entrevista al matí de Ràdio Estel.
Braser creu que s'ha de tirar cap endavant la implementació del passaport Covid en el sector de la restauració, com s'està intentant des del sector de l'oci nocturn.
Toca solucions i toca que des del govern s'emprengui la decisió per fi de poder obrir i poder fer compatible, és compatible l'activitat amb el tema sanitari i l'ús del passaport Covid seria essencial per poder-ho fer.
Braser ha exposat que per al sector de la restauració la relaxació de les mesures aprovades pel Procicat, que a partir d'avui permeten tenir 10 comensals als interiors dels locals i la mitja hora més per sopar, són mesures mínimes.
I encara parlant de Covid, Salut començarà a desmuntar punts de vacunació massiva a Catalunya i altres centres en les pròximes 3 setmanes. D'aquesta manera, el departament adaptarà aquests centres per apostar cap a una estratègia de proximitat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Dels 60 que n'hi ha a Catalunya, 3 ho faran de manera immediata. 19 seguiran administrant primeres i segones dosis i 38 acabaran les segones dosis i readreçaran la seva activitat. El llistat de quins seran està pendent encara de confirmar. Així ho ha manifestat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en roda de premsa aquest matí.
Hi ha 3 que tanquem del tot, hi ha aquests 19 que queden oberts per primeres i segones i hi ha aquests altres que acabaran les segones i després ja l'activitat se readreça.
L'objectiu és optimitzar cap a una estratègia de proximitat i en els llocs on hi ha població que encara no ha fet el pas d'immunitzar-se. Cabezas ha comentat que de les més de 15.000 entrevistes telefòniques a persones entre 25 i 40 anys, prop de la meitat ha rebutjat la vacuna perquè no la consideren necessària. Per això, la secretària de Salut Pública ha insistit en la importància de vacunar-se i ha recordat que dels 450 ingressats actuals, 40 són d'aquesta franja d'edat i el 94% està encara sense vacunar.
Punt i seguit.
I a aquesta hora de la tarda anem fins al Parlament amb la Judit Caselles, perquè ja ha acabat la segona sessió del debat de política general, que posa al punt de mira l'acció del govern. Durant el dia d'avui hem escoltat tots els grups parlamentaris i la rèplica posterior que els ha fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Anem per pams, però qui ha deixat un titular més sucós ha estat la CUP, no, Judit?
Sí, ha estat la CUP que ha demanat a Aragonès que fixi una data abans dels pròxims 4 anys per convocar un referèndum. Carla Riera és el portaveu de la formació.
Cal que sincronitzem les nostres agendes amb Escòcia. President, posi data al referèndum. No perdi el tren d'Escòcia. Posi-li data i que sigui abans del 2025.
Però Aragonès no s'ha sumat a la proposta.
Anem a lo concret, hem de generar les condicions per a l'exercici del dret a l'autodeterminació. Ho hem de fer. Però treballem primer les condicions, la correlació de forces, i després ja vindrà les concrecions de calendari, etc.
A més, els anticapitalistes es mostren més allunyats que mai de l'acord dels pressupostos perquè consideren que el govern no fa polítiques a l'esquerra.
I l'altre punt calent era Junts per Catalunya, després que ahir Aragonès defensés que fer seure l'Estat a negociar era l'única estratègia guanyadora. Però Junts no ha pujat al carro, més aviat tot el contrari. Ha dit que la seva estratègia no és la de demanar una taula de diàleg.
Els de Carles Puigdemont han tornat a dir que van ser vetats per part del govern espanyol. El partit, a més, s'ha mostrat quilòmetres lluny de dir que s'hauria de negociar i, en canvi, ha fet una aposta ferma cap a la unitat d'acció independentista per avançar cap al reconeixement de l'autodeterminació i la independència. A més, el portaveu de la formació, Albert Batet, ha fet una crítica ferotge cap a Pedro Sánchez.
Ja veiem com actua el gobierno más progresista de la història. Amb una mà conspiren i aplaudeixen la detenció il·legal del president Puigdemont, i amb l'altre venen al Palau de la Generalitat, es passeja com a Pedro per su casa i fan veure que aposten pel diàleg. Es pot ser més cínic? Qui pot negociar amb un estat que sempre vulnera l'estat de dret?
Mentre que respecte a la proposta de referèndum de la CUP, Batet l'ha ignorat.
Més enllà dels partits independentistes, l'altre partit determinant amb l'aposta que fa Aragonès per la negociació amb l'Estat és el PSC.
Sí, el líder de l'oposició, Salvador Illa, ha defensat la taula de diàleg i ha posat en valor que Aragonès hagi fet aquesta aposta, tot i tenir discrepàncies amb els seus socis de govern. Segons Illa, aquests primers passos, però, encara són insuficients.
Què ho faria vostè ahir?
Des d'aquest faristol. Més del mateix.
Reincidir,
essencialment, en el mateix esquema dels darrers anys. És veritat, amb alguns canvis, molt, molt tímids, menors. Que jo valoro, hi he de dir que valoro, però que són molt insuficients i que estan molt lluny del que, almenys a criteri meu, Catalunya, el país, necessita.
També ha demanat que reactivi la taula de diàleg entre partits catalans. En concret, Illa ha llegit l'últim paràgraf de l'acord que els socialistes van signar amb Esquerra per a la investidura de Pedro Sánchez, que parla de posar-la en marxa.
Per la seva banda, els comuns han criticat la crisi de govern entre Esquerra i Junts per Catalunya.
La portaveu del partit Lila, Jèssica Albiach, creu que el govern de coalició no s'aguanta per enlloc amb picabaralles constant, un retret que Pere Aragonès no ha passat per alt.
Vostè va vindre ací, va fer un seguit de propostes, n'hi ha una part, i vull remarcar, una part de la partitura que pot estar bé, però és que després aquesta partitura l'ha d'interpretar una orquestra, que és el seu govern. I aquest govern, aquesta orquestra, no pot sonar més desafinada.
Un govern trencat és el govern en què l'alcaldessa diu A i el primer tinent d'alcalde diu B. Un govern trencat és el govern en què la ministra de Foment té una proposta i la vicepresidenta d'aquest govern va al lloc on es vol fer aquesta proposta per rebentar-ho.
El Biach també ha demanat seguir endavant amb la taula de diàleg i ha assegurat que la part catalana va quedar deslluïda sense la presència de Junts per Catalunya.
I acabem amb les dretes. PP i Ciutadans han atacat el govern perquè consideren que promou un nacionalisme excloent que porta a la ruïna econòmica.
Els populars han acusat l'independentisme de voler erosionar la corona, la justícia i els cossos de seguretat per, han dit textualment, tornar-ho a fer. A més, han assegurat que Aragonès s'inventa les dades quan diu que no hi ha hagut una important pèrdua econòmica des del 2017. Alejandro Fernández.
Señor Aragonés, con su método de cálculo, usted mide 1,90 y yo 2,05 y somos el escolta y el alero titulares de la selección española de baloncesto. ¿Verdad que eso no se lo traga ni el Tato? Pues pasa exactamente lo mismo con los datos que usted hoy ha ofrecido a la sociedad catalana.
En aquesta mateixa direcció s'ha mogut Ciutadans, Carlos Carrizosa.
Y eso es porque su proyecto está agotado, porque no tienen nada que ofrecer al conjunto de los catalanes más que frustración y viejas promesas que jamás van a materializarse, como le he dicho.
Carrizosa ha afegit que l'actual govern de coalició està en guerra, com ja passava abans de les eleccions.
Moltes gràcies, Judit. Et deixem al Parlament encara seguint el que queda d'aquesta jornada política. I mentrestant nosaltres parlem també de política, però a Barcelona, perquè aquesta tarda el ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat la proposta d'Esquerra i Junts per reprovar la gestió del govern de Colau amb els macrobotellots d'aquest cap de setmana.
La proposició no ha prosperat, ja que els dos grups de govern, comuns i socialistes, han votat en contra i la resta de l'oposició s'ha abstingut. Els dos grups proposants han destacat que el dispositiu de seguretat durant els dies de les festes de la Mercè van ser un fracàs i han acusat l'executiu municipal de fer una renúncia competencial absoluta.
No només ens preocupa això, també ens preocupen les reaccions posteriors, perquè el que ha fet els diferents representants municipals d'aquest govern municipal ha estat centrifugar culpes.
La Mercè ha actuat com una punta de l'iceberg d'un problema molt més gran de seguretat a la ciutat de Barcelona ara mateix. I per això avui és la primera preocupació i el primer problema de la ciutadania. Els recordo que quan vostès van entrar a govern era el setè problema i avui és el primer.
Ciutadans, Partit Popular i Barcelona pel Canvi han responsabilitzat tant el govern municipal com a la Generalitat els macrobotellots i han titllat Esquerra i Junts de fer un exercici hipòcrita, ja que els seus partits formen part del govern de la Generalitat.
I encara perquè fa els botellons, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a prendre mesures per controlar la venda del gas del Riure que s'ha vist durant aquestes festes.
El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha assegurat que en un prec del Partit Popular es compromet al govern municipal a prendre mesures de seguretat i salut pública per controlar-ne la venda en concentracions.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Deu dies després de l'erupció, la lava del volcà de la Palma ha tocat mar aquesta matinada i forma ara una piràmide de més de 50 metres sobre el mar. El magma es trobava a més de 1.000 graus de temperatura i l'aigua a uns 23 graus, Pere.
Això ha provocat una columna de fum de vapor d'aigua i àcid clorhídric que deixa unes imatges espectaculars. Segons els experts, això pot produir irritació o inflamació a les vies respiratòries. De moment, no hi ha núvol tòxic i la qualitat de l'aire és bona, però el Cabildo ha demanat a la població canària que s'allunyi com a mínim a 3 quilòmetres i mig.
I ara, com dèiem, no, la lava ja ha arribat al mar i està per veure quines conseqüències tindrà aquest fet en l'evolució de tot plegat. Les conseqüències ara mateix són impredictibles, no?
Sí, a curt termini la majoria dels experts asseguren que el dany a l'ecosistema pot ser sense precedents perquè el magma sepultarà els organismes que viuen al litoral. Però no obstant això, podria sorgir un ecosistema molt més ric. Això, de fet, ja va passar a l'illa del Hierro, el precedent més recent del contacte de la lava volcànica amb el mar.
I atenció, perquè el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, avisa d'un risc real de tsunamis a Espanya.
L'estudi conclou que es podrien generar onades de fins a 6 metres i podrien arribar a afectar bona part de la costa d'Andalusia. Ara, el volcà presenta una imatge explosiva amb una gran columna de fum negre que ha fet que a hores d'ara s'hagi tornat a tancar el trànsit aeri a l'illa.
I al principi de l'informatiu us explicàvem que el govern està mirant d'implantar una nova aplicació per fer servir el passaport Covid per entrar a l'oci nocturn i on molt probablement aquest cap de setmana es començarà a fer servir aquest passaport Covid per accedir a les discoteques és a Galícia. Per saber com s'estan preparant, tenim amb nosaltres el Luis Diz, que és propietari de diverses discoteques i el portaveu de Galicia de Noite, que és l'associació que agrupa gran part de l'oci nocturn gallec. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si al final este fin de semana se aprueba el uso del pasaporte COVID para entrar en las discotecas, ¿qué supondrá esto para vosotros?
Bueno, pues realmente lo que nos va a suponer es un cambio radical en la estrategia de los locales. Primero que vamos a poder ganar hasta el 75% del aforo y después que ganaremos una hora más de horario de cierre. Esto supone pues, un cambio importante a la hora de lo que es la...
Y respecto al pasaporte COVID, ¿cómo os estáis preparando para que se utilice para entrar en los locales?
En principio, nosotros en las negociaciones que se mantuvieron con la Xunta de Galicia, aquí lo que se está es desarrollando una app, que la propia app, ya hay otros países que la tienen implantada, como por ejemplo Suiza, esa propia app tiene lo que es el pasaporte de vacunación europeo, y te realiza ya el registro sanitario automáticamente. Con esa misma aplicación ya haces las dos cosas. Eso supone ahorrar, por un lado, trabajo y, por otro lado, pues agilidad, ¿no?, en el control de acceso.
Pues Luis Diz, portavoz de Galicia de Noite, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y que vaya muy bien si al final podéis reabrir.
Muy bien, muchas gracias.
Radio Estel. Punt i seguit, amb Diana Silva.
Demà començarà una vaga de maquinistes de Renfe que afectarà a Rodalies. Hi haurà uns serveis mínims del 85%.
L'aturada afectarà el servei de dilluns a divendres i durarà fins dimarts 12 d'octubre. Juan Jesús García, secretari general del Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris, ha explicat a Estel Migdia els motius que els porten a fer vaga.
Realmente esta huelga podemos decir que es por nosotros, pero también por los ciudadanos, por los usuarios, por la gente que necesita la movilidad por ferrocarril. Nosotros hemos visto como la dirección de la empresa de Renfe, avalada, entendemos, por el Ministerio de Transportes, con la disculpa, con el argumento de la situación sociosanitaria, quitó un montón de circulaciones.
El Ministeri de Transports ha decretat uns serveis mínims del 65% dels trens de mitja distància i del 72% als de llarga distància. Totes aquelles persones que hagin comprat un bitllet i coincideixi amb el dia de vaga podran canviar el bitllet o sol·licitar el reemborsament sense cap cost addicional.
I, Carla, ha mort el periodista Antonio Gasset, la mítica cara del programa Dia de Cine de Televisió Espanyola.
Gasset ha mort avui als 75 anys, tal com ha informat l'Acadèmia de Cine. El periodista també va participar en pel·lícules com Arrebato als anys 70 i 80 i va dirigir curts com Los hábitos del incendiario.
I la policia ha detingut a un home com a presumpte autor de l'assassinat del Samuel el mes de juliol a La Corunya. Amb aquest ja sumen 7 detencions relacionades amb la brutal pallissa.
Es tracta d'un home major d'edat que hauria participat com a coautor de l'assassinat i que ja ha passat a disposició judicial. Cap dels detinguts tenia relació aparent amb la víctima. En aquests moments hi ha 3 homes a presó, 2 menors internats en un centre i una dona que es troba en llibertat havent de comparèixer periòdicament al jutjat.
Es disparen les demandes de divorcis i separacions després de la pandèmia. A Catalunya han augmentat un 58,6% durant el segon trimestre del 2021.
En total es van registrar uns 4.351 demandes, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Al conjunt de l'Estat, les peticions de divorcis i separacions augmenten un 62,2%. Canàries és la regió amb el major nombre de ruptures matrimonials.
El RAC proposa incorporar un sistema automàtic de frenada, una jaqueta amb airbag i un protector per les cames per reduir el nombre de morts i ferits greus en accidents de moto.
En el marc del projecte Pioneers, l'entitat ha testejat els 3 elements de protecció addicional en motoristes i ha arribat a la conclusió que implementar-los reduiria fins a un 19% les morts de motoristes i evitaria lesions.
I Andorra, Pere, el govern preveu atorgar 1.400 ajudes a l'habitatge de lloguer.
La dotació prevista serà de 3,1 milions d'euros. La convocatòria s'obrirà dilluns de la setmana vinent i acabarà el 29 d'octubre.
I s'ha posat en marxa un nou abonament de bus a Andorra. És el bus jove que per 18 euros al mes permetrà viatges il·limitats per adolescents i joves d'entre 12 i 20 anys.
D'aquesta manera s'estén la política en favor del transport públic per a la població més jove, tot després d'aprovar a principis de setembre un abonament en bus de viatges il·limitats per 30 euros al mes.
I acabem amb els esports. Carla, falten menys de 3 hores perquè comenci la segona jornada de Champions que enfronta el Barça amb el Benfica de Lisboa.
Els de Koeman han de guanyar si volen passar a la següent ronda sense complicacions. De moment no han sumat cap punt en aquesta primera fase després de la derrota en la primera jornada contra el Bayern. Koeman torna a comptar amb els joves del planter que van tenir un paper clau en l'últim partit contra el Llevant i que va acabar amb victòria. Tot i l'optimisme que respira a favor dels blaugranes, el tècnic holandès no veu el partit com a decisiu i considera que pot ser complicat.
Esperamos un, como he dicho, un partido complicado donde ellos jueguen en casa. Yo sé el ambiente que puede estar en el campo, la fuerza que ellos tienen en los partidos en casa. No creo que es un equipo que abra mucho el campo, que deja muchos espacios, porque mentalidad portuguesa también es de controlar un partido.
El Benfica de Lisboa és líder a la Lliga Portuguesa amb 7 victòries en 7 partits. Malgrat empatar la primera jornada de Champions contra el Dinamo de Kiev, l'equip està en bona forma i té bons resultats. El partit és avui a les 9 i es podrà seguir pel Movistar Liga de Campeones.
I encara en futbol, avui la Lliga ha publicat els límits salarials dels equips de primera divisió per aquesta temporada. El Barça és un dels equips més perjudicats amb unes pèrdues de gairebé 285 milions d'euros.
El Barça passa de tenir 380 milions a 97, un 74% menys respecte a l'any passat per gastar en els salaris dels jugadors. L'entitat blaugrana baixa la llista de la segona posició fins la setena. La gran davallada es deu a les pèrdues del club de 481 milions d'euros durant l'anterior exercici. Ara mateix el Barça només es troba una posició per sobre de l'Espanyol, que té un límit salarial de 77 milions. Qui encapçala aquesta llista és el Real Madrid, amb un límit salarial de 739 milions, 270 més que la temporada anterior. En el segon lloc, que ocupava el Barça l'any passat, l'ocupa ara el Sevilla, amb 200 milions. L'Atlètic de Madrid és el tercer d'aquesta llista, tot i que també ha disminuït el seu límit de 217 a 171 milions d'euros.
I també en futbol, torna el 100% del públic als estadis a partir d'aquest divendres dia 1, però els equips catalans encara hauran d'esperar, no?
Sí, ho ha aprovat avui el Ministeri de Sanitat després d'una reunió amb els governs de les diferents comunitats autònomes. S'amplien els aforaments dels esdeveniments multitudinaris com la Lliga Professional de Futbol i la Lliga de Bàsquet ACB. En el cas del bàsquet, però, l'aforament queda en el 80%. Per ser en espais interiors. En el cas de Catalunya, però, el Procicat només permet el 60% de l'aforament. El president del Futbol Club Barcelona, Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha reclamat que es treguin aquestes restriccions, ja que estan perjudicant econòmicament el futbol aquí a Catalunya. Amb aquestes noves mesures, però, el Barça jugarà aquest dissabte contra l'Atlètic de Madrid en un Wanda Metropolitano ple d'aficionats.
I un últim apunt, en aquest cas de handball, perquè torna a la Champions. El Barça disputa aquesta tarda la tercera jornada de la competició.
Els blaugranes s'enfronten d'aquí uns minuts al Veszprém d'Hongria. L'antic equip de Carlos Ortega, l'actual entrenador del Barça, és justament amb els blaugranes l'altre equip favorit per alçar la Copa. Tots dos equips s'han vist les cares en 23 ocasions amb un balanç favorable al Barça de 16 victòries, 6 derrotes i un empat. La temporada passada van trobar-se en dues ocasions a la fase de grup i els blaugranes es van emportar les dues victòries. El partit és ara 6:45 i es podrà seguir per Esport 3.
Acabem avui el punt i seguit explicant-vos que ahir a Dinamarca es va vendre per $58,000 una cinta de caset que conté una cançó inèdita de John Lennon. La cinta és de quatre amics que un dia del 1970 van saber que John Lennon i Yoko Ono venien a la seva ciutat i van convèncer els seus professors de saltar-se les classes per poder anar a fer una cobertura de la visita del Beatle. Els amics van arribar tard a la roda de premsa de Lennon, però van poder conversar amb Lennon i amb Yoko Ono i els van ensenyar una cançó que havia de servir per un projecte que finalment no va veure la llum. Ara, 51 anys després, es segueix demostrant que tot el que hagi fet l'ex-Beatle continua valent or. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip, a la tècnica el David Morral, i podreu tenir més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre,
Camins,
el nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja
i altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet no, a les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins,
els vespres a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.